El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio.
Fa 40 anys va entrar en vigor la moratòria per la caça comercial de les grans balenes a nivell mundial, després de segles de persecució que varen provocar l'extermini de moltes poblacions. Hi ha estudis que estimen que l'abundància actual de balenes és de només entre un 10 i un 34% de les que hi havia abans que s'iniciés la caça. El 1986, després de la pressió del moviment Save the Whales i de l'intervenció de Greenpeace, va entrar en vigor una moratòria, encara que ja sabeu que el Japó, Noruega i Islàndia no l'acaben d'acatar i continuen caçant, sobretot la balena minke. En tot cas, la moratòria es va aprovar el 1982, però no va entrar en vigor fins al 1986, i ara, quatre dècades després, Ecologistes en Acció i Ocean Care han demanat al govern d'Espanya que implementi mesures urgents per garantir la protecció efectiva dels hàbitats dels grans mamífers marins, molt importants per la salut de la mà. I és que encara que la moratòria va ser molt important, és un fet històric que aquest any hem de recordar, les poblacions es recuperen molt lentament i s'enfronten a un munt d'amenaces: remor submarina, col·lisions amb vaixells, contaminació, pressió turística, un munt d'amenaces compartides amb altres habitants dels ecosistemes i dels que aquí us parlam en certa freqüència. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam aquest Nautilus, que ja veus que comença tard, així que en principi tenim mitja hora de programa, però el farem més llarg per valtros. Veure's, ara ho explicarem. Primer de tot, presento els companys, com de costum tenim en Paula Morgantis, a la Màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Molt bona nit.
Avui hem de parlar de baies.
Sí, perquè seguim repassant els interessants estudis que es van presentar a les darreres jornades de medi ambient organitzades per la Societat d'Història Natural de Balears i la UIB, i avui toca parlar de l'actualització del coneixement de les espècies d'abelles que tenim a les illes, i m'ho parlarà l'entomòleg Joan Díaz Calafat del Museu de Ciències Naturals, i no tindrem temps per a molt més després de parlar d'abelles.
No, però aquí ve l'explicació del que farem. Acabarem aquesta mitja hora d'avui amb una preciosa cançó que us parla de balenes, però en altres preparant mitja hora més de programa perquè no es digui que treballem poc per mort de les transmissions esportives. I aquesta segona part la podreu escoltar a la redifusió i també a l'IB3 a la carta, on queden penjats, ja sabeu, tots els programes. I que tindrem aquest segon bloc?
Idò, primer de tot parlarem d'un nou llibre del CSIC Divulga, un que es titula Aceleradores de partícules del laboratori a la societat, i també us donarem els resultats més destacats de la darrera enquesta sobre cultura científica a Espanya, publicada per la Fundació BBVA.
I ja us avançant que aquests resultats indiquen que un 22% dels enquestats creuen que els humans no han anat a la Lluna. També tindrem el periscopi, clar.
I parlarem sobretot d'aus, dels beneficis que mos aporten les aus.
I ja sabeu que aquesta segona part serà ja a la redifusió i a IB3 a la carta. I ara anem a parlar d'abelles.
Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol.
No mos hem pogut resistir a posar aquest clàssic per anunciar la pròxima entrevista. Avui anem a posar-nos al dia en els coneixements que tenim sobre les baies de les Balears. A les darreres jornades de Medi Ambient es va presentar un estudi titulat «Coneixem realment les baies que tenim?». Aquest estudi és una anàlisi sobre tot el que sabem i que treu algunes conclusions interessants des que avui volem parlar amb el seu autor, l'entomòleg i investigador del Museu Balear de Ciències Naturals, el MUCBO, Joan Díaz Calafat. Molt bona nit, Joan. Ben tornat al Nautilus.
Hola, bona nit.
Bé, primer posem xifres. Quina diversitat de baies hi ha al món i a quina conclusió has arribat sobre quantes hi ha a Balears? Què sabem?
I el que sabem és que, bé, a Balears tenim unes 240 espècies. Ara mateix s'estima que a la península ibèrica n'hi ha 2.000, és a dir, tenim una bona representació. El que passa és que últimament hi ha hagut molts avanços en el tema de diversitat de baies i s'han anat enregistrant més espècies, sobretot aquí a Balears, no? Que tenim aquest ecosistema insular que, bueno, presenta uns recursos florals molt, molt interessants per lo que venen a ses polinitzadors, entre els quals se troben ses abelles.
Hi ha que destacar que hi ha algunes cites prou recents, no? Parla-m'ho d'aquestes noves cites.
Sí. Bé, el treball més gros que es va fer recopilant bàsicament tot el que se sabia fins en aquell moment de baies i vespes va sortir l'any 2020, és d'en Baldock, i després d'aquest treball hi ha hagut dos més. Un més recent, que se centra a Formentera, on se citen quatre espècies noves per Balears i una només per Formentera, i també s'ha trobat una espècie exòtica nova, que això ens pot sorprendre un poc, perquè, clar, quan pensem en abelles, clar, són pol·linitzadores i són com a insectes bons, que diguem,
sí.
No? I clar, pensar que hi ha una espècie que ha arribat d'un altre lloc i que pot tenir un impacte negatiu, a vegades costa un poc d'imaginar, sobretot de cara a gestió, però si és una espècie que han trobat de moment només a Mallorca, i bé, que ja veurem si arriba a les altres illes.
Ahà, però aquesta que dius, exòtica, Seriturgus tibialis o no? Aquesta que van
no,
trobar
no, no,
a Salbufera.
Aquesta és
no.
Megaquiles culturalis, és una baia bastant grosseta i surt, vola més a estiu. Seriturgus tibialis és, per exemple, una nova cita.
Val.
És una espècie que abans no havien trobat i també forma part d'un gènere, que és aquest gènere Liturgus, que tampoc s'havia trobat abans a Balears.
Ah, vaja.
I aquesta la van trobar fa relativament poc de vora Salbufera. I clar, ens va cridar molt l'atenció, perquè Salbufera de Mallorca és una de les zones on s'han fet més estudis de pol·linitzadors i sobretot centrant-se en abelles. I quasi tot el que saben de diversitat, moltes coses surten d'allà. I clar, pensàvem que un lloc que s'havia estudiat tant no podríem trobar registres nous d'espècies d'abelles. El que passa és que, clar, tots els estudis s'han centrat molt a primavera, que és el que més sentit té, és quan més flors hi ha, és quan els pol·linitzadors estan, bueno, a tope, no? I què passa? Que aquesta abella ja vola un poc més cap a l'estiu, quan ja tot comença a estar bastant sec, i per això molt probablement se va passar per alt.
Ja. Bé, quan parlant de baies, tu ara ho deies, no? Les insectes bons, tothom pensa en baies melíferes, o almenys en baies que fabriquen mal, però això és una petita part de la història, no?
Exacte, sí, a Balears i a Europa, que diguem, només tenim una espècie que faci mel, que és la baia de la mel, que és aquesta que poden tenir caixeres, apiaris i tot això, però totes les altres no fan mel. Sí que algunes poden fer alguna substància així, tipus esborinos, esbombos, no? El que diríem en castellà d'abejorros,
sí.
Fan una substància dolça però no s'aprofita comercialment i no, clar, no té aquesta sortida econòmica i potser per això no és tan conegut, però la majoria de les abelles són solitàries, vull dir, no viuen dins ruscs, no tenen una colònia, no tenen una reina, i el que fan és, bé, van per lliure, totes les femelles fan el seu propi niu separat. A vegades hi ha col·laboracions, hi ha com a nivells de socialitat diferents, però són un poc més primitius a el que diríem saber de Samel. Hi pot haver una femella dominant o que se reparta les quintasques, però van canviant. Potser una s'encarrega més de cuidar el niu mentre l'altra posa ous, després un altre dia se canvien els rols, però no és la socialitat que coneixeríem com a les baies de Samel, on hi ha una reina que posa els ous i la resta de baies són obreres que duen el polen i el nèctar per alimentar la cria i fer el que coneixen com Samel.
Ahà, i tenim moltes estratègies diferents, no?
Exacte, sí. Això és el que més m'agrada a mi, que és que cada espècie de baia té com una cosa que la fa més especial, no? La majoria de baies, que això hi ha molta gent que no ho sap, quasi un 80% de baies fan el niu de Vallterra. Val? O sigui,
sí.
Veuríem un foradat en terra, que potser pot pensar que és un formiguer, però no, és un niu d'una baia. El que fan són diferents túnels i diferents galeries, i en el final de cada galeria acumularien tot el nèctar i polen que han anat recollint, i després posen un ou. I després tanquen aquesta galeria, construeixen com una paret, i així continuen fent-ne de noves.
Uh-huh.
I això són un 80% de les baies. Després n'hi ha altres que fan els nius dins cavitats que ja existeixin. Pot ser forats que hagin fet altres insectes, o entre l'escorça i el tronc d'un arbre, i fan més o menys el mateix, van fent galeries. Primer es polen i es nèctar, que és de lo que s'alimentarà la larva, posen sou i després tapen aquesta cel·la de cria, que li deim, ho poden fer en diferents materials, n'hi ha que empren fulles tallades de plantes, que són les abelles tallafulles, hi ha altres abelles que empren fang, poden emprar resina, i així és com van separant les diferents cel·les.
Molt bé, molt bé. Bé, i quan parlant d'abelles, parlant també de barrinols, no? Desbombos.
Barrinols...
Borinots,
no? Desbombos. Bé, borinos li deim a quasi qualsevol cosa que sigui grossa i faci renou com vol.
Sí, és cert.
Els bombos, no? És a dir, aquestes abelles grosses, sí. Sí, també xerram d'aquestes. Aquestes també són socials, val? Tenen un... No són igual de socials que les abelles de Samel, perquè hi ha un moment en el qual la reina està tota sola, i a la baia de Samel, la reina sempre té companyia. Fins i tot quan és època d'eixams, que veiem... que bé, i a vegades trobem moltes valles de Samel que estan agrupades, això és perquè ha sortit una reina nova i van, bueno, divideixen la seva colònia en dos, i aquesta reina nova, jove, se'n va acompanyada de les obreres. Amb els borinos no passa el mateix. Els borinos, quan comença la temporada, després de l'hivern, surt la nova reina, que ha estat hivernant tota sola, i és ella tota sola que ha de començar la colònia, però això a vegades veiem individus molt, molt grossos, sobretot sí. A principi de primavera, que, bueno, és el primer pic que surten, bé, s'acaben de despertar i estan agafant polen i néctar per començar el seu niu, que també generalment el fan de Vallterra, també. Però són més petits que les vers de Samel, tenen menys individus.
Vale. Bé, m'agradaria que mos explicassis les fonts que has utilitzat per l'anàlisi del cara per l'am i la importància, ja mos has comentat un poc, que va tenir el catàleg de Baldoc per al coneixement de les nostres valles.
Exacte, sí, sí. Va ser, bé, la feinada amb Baldoc va ser una feinada i bàsicament ha estat la pedra angular de tot el que pugui passar a partir d'ara amb les valles. Van recopilar molta informació a nivell bibliogràfic i d'altres estudis que s'estaven duent i així començam ara a saber quines espècies tenim. És a dir, podem anar començant a fer una llista i saber, pues, el que he dit, que en tenim, per exemple, ara 238 a Balears. Uh-huh. Què passa? Jo hi ha una frase que m'agrada molt, que diu que no podem protegir el que no coneixem.
Yeah.
D'acord? Però hi ha altres coses que hem de saber. Ara començam a saber quines espècies tenim, però què sabem d'aquestes espècies? Les coneixen realment? I clar, per exemple, d'un 27% de les nostres espècies no sabem quina és la seva distribució. No podem protegir el que no coneixem, però és que tampoc podem protegir el que no sabem on és. Clar, podem saber que tenim una espècie endèmica, per exemple, però si no coneixem del tot quina és la seva distribució, no la podem protegir. Uh-huh. I bé, respecte a les fonts de dades d'això, tot va començar, jo vaig anar a Bèlgica, a una universitat, a fer una estància,
sí.
I era com un curs de taxonomia, no? Taxonomia és la ciència que s'encarrega d'identificar i de posar nom a les diferents espècies, uh-huh. I se centrava en abelles, que és el grup amb els que jo faig feina. I aquí hi havia diferents experts de diferents grups, un que s'encarregava més de les andrena, per exemple, que són unes abelles que li deiem abelles mineres, perquè fan, bé, això fan el niu de Vallterra. Hi havia altres experts d'altres grups, de les abelles d'antenes llargues, per exemple, que són les eucera, i bé, doncs vam anar xerrant i això, i me van ajudar també bastant en temes d'identificació, de recursos, perquè a vegades no... Les abelles són un grup un poc difícil d'identificar, i molts recursos són estudis antics, i bé, gràcies a ells, doncs, vaig poder aprendre un poc més. I, clar, què passa? Ens van donar compte un poc això, que totes les dades que tenim estan bastant disperses. Hi ha moltes coses antigues, de literatura antiga, hi ha estudis que s'han fet però mai han arribat a tenir molt de ressò, i bé, doncs van dir, mira, podríem ajuntar totes les dades que puguem a nivell europeu, això ho van coordinar ells, sí. I bé, amb les diferents persones que fem recerca, diferents universitats, diferents museus, se van ajuntar totes les dades que van poder d'abelles que, bé, d'això de lo que li deim d'ocurrències, no? Vull dir, aquesta abella ha estat aquí, en aquest moment, i en aquestes coordenades. I així, doncs, vam aconseguir fer una base de dades bastant potent a nivell europeu. I és això, sempre hi ha molt d'exemplars, per exemple, museus que estan allà dins un calaix, però que si ningú els digitalitza i se passen les coordenades a un document, doncs clar, ningú coneix que són allà, menys la gent que visita el museu.
Yeah.
I fent aquest esforç conjunt, doncs, han aconseguit aquesta base de dades que ens ajuda a contestar moltes preguntes ara.
Uh-huh. Bé, i una de les teves conclusions molt important és que hi ha una gran desigualtat entre les illes, entre el coneixement de la biodiversitat d'abelles a les diferents illes de l'arxipèlag. A quines sabem menys dels nostres himenòpters?
Exacte. Pues, bé, sé que sabem més a Mallorca, que sempre a vegades...
Sol passar, sí.
Se concentra molt els estudis a l'illa més grossa. Uh-huh. D'acord? Sé que diria que sabem menys, almenys per la quantitat d'estudis, és Menorca, però a Menorca el que passa és que les comunitats de valles que veiem allà s'assemblen bastant a lo que és Mallorca. Per tant, no han trobat tanta cosa nova. Ara, el que sí que passa és que Eivissa i Formentera, tot i que... Bé, hi ha un estudi molt, molt potent dels anys 80, el que passa és que en els darrers anys no s'ha continuat molt fent feina. Sí que és vera que ha sortit aquest estudi nou, que és de companys d'aquí de la UIP, de la Universitat de les Illes Balears,
sí.
On se van trobar quatre espècies noves per totes les Illes Balears. Vull dir, se van trobar a Formentera, però no s'havien trobat ni a Mallorca ni a Menorca, mm-hmm. ni a Eivissa. I clar, però això ja ensenyar un poc el que vull dir, que és que a Eivissa i a Formentera trobem unes comunitats de baies que potser no trobem tant a Mallorca o Menorca, que perquè siguin menys abundants o perquè directament no hi siguin. Per tant, allà, tot i que s'hagin fet més estudis en paper, crec que és on queda més feina pendent.
I quines altres conclusions hem de destacar?
D'aquest estudi?
Sí?
Bé, que queda molta feina per fer. Això seria
la
conclusió
clar.
Més grossa, sí.
Bé, i a més tot això et permet no només identificar buits de coneixement, sinó també establir prioritats per a la recerca futura. Quines han de ser
Exacte.
Aquestes prioritats, a part d'Eivissa i Formentera?
Sí, en general, bé, clar, ara començam a tenir una base, no? Doncs
sí.
Jo, la meva prioritat seria acabar d'establir aquesta base bé, és a dir, continuar catalogant espècies, coneixent que tenim, i no només que tenim, sinó on ho trobam. I després també el que passa és que tenim molt de tàxons endèmics, bé, molts. S'han descrit fins a 9 espècies o subespècies endèmiques de Balears i s'haurien de revisar, perquè molt de pics hi ha dubtes. Són
ja.
Espècies que se van descriure fa molt de temps i el que passava és que quan algú trobava alguna cosa que ja no li quadrava de Balears, ja deia, ah, espècie nova i endèmica. A vegades es vera, però a vegades no es vera. I això ens deixa, per exemple, amb algunes espècies que són un poc confoses. Per exemple, tenim Anthophora baleàrica, que tu penses amb el nom que hauria de ser pues, de Balears.
Clar.
Però resulta al final que no, perquè amb això que vam fer de posar en comú tots els exemplars i dades que teníem, resulta que també se troba a altres zones de la Mediterrània. Què passa?
Yeah.
Que quan dues persones descriuen la mateixa espècie amb noms diferents, el nom que té prioritat és el primer, i el primer que se va posar va ser baleàrica. Per tant, allà, veies, altres llocs de la Mediterrània fora de Balears, que se
sí.
diuen Anthophora baleàrica, però que no són endèmiques de Balears. I això, clar, pot confondre un poc.
Un
I
poc.
Són aquests casos que també s'haurien de revisar, ara que també tenim eines que no teníem abans, com la genètica,
sí.
Per poder bé, contestar aquestes preguntes de si realment tots els endemismes que tenim són realment endemismes. Que n'hi ha que sí, vull dir, ara aquí però és que no, però així com ho he dit, però sí que tenim diversitat endèmica, que és molt, vull dir, és un patrimoni natural molt
clar.
Important de Balears. També,
que s'ha de cuidar, està
sí.
clar. Bé, i una prioritat
Exacte.
Seria també, per el que m'ho explicaves abans, fer estudis més enllà de primavera?
Exacte, sí, per poder abarcar tota la biodiversitat possible. I bé, a banda de saber quines espècies tenim i on són, també està molt bé mirar temes de tendències poblacionals, perquè tothom sap, o la majoria de gent els hi sona, que les baies no els hi va gaire bé. No? Que diguem
sí.
que hi ha moltes poblacions que cada pic n'hi ha menys d'individus, i, clar, això és per diferents factors. El que passa és que, clar, això se mira a nivell europeu i també és vera que el context que puguem tenir nosaltres aquí a les illes, amb pressions, per exemple, pressió turística diferent a altres llocs d'Europa, pot afectar les nostres poblacions de forma diferent. I, clar, el que nosaltres agafem sempre són els estudis generals a nivell europeu, però estaria bé fer-los també a nivell local perquè és que potser sortirien coses diferents i no... No gaire optimistes, probablement.
Clar, perquè sempre parlant de l'influència dels pesticides en la crisi dels insectes, però pot ser Balears aquesta no siga, aquest no sigui el factor més important, no?
Sí, bé, generalment per declivi de les abelles és multifactorial, hi ha diferents
sí.
factors que els afecten, els pesticides és un d'ells, però és que el més gros sol ser els canvis en el curs del sol. Vull dir, fa... Uns anys hi havia un terreno que les baies podien emprar per fer els seus nius o simplement perquè surten flors i, clar, si anem construint i anem modificant aquest hàbitat, pues, cada cop n'hi ha menys o fins i tot se fragmenta i, clar, no, acabes tenint, tot i que tinguis zones riques en flors, si no estan del tot connectades i la baia no pot anar entre el lloc on poses niu i el lloc on ha la flor, pues, clar, hi pot haver problemes, perquè generalment volen molt distàncies molt curtes, les abelles, en general. La de semel sí que pot volar bastant,
sí.
va un poc relacionat amb la mida.
Clar.
I, clar, les més petites, les que volen, pot ser des del niu fins allà on vagin a cercar flors, són 300 metres. Vull dir, no és una distància molt grossa.
Uh-huh. És
I,
a dir...
clar, això s'ha de tenir en compte també cara de nivells de conservació i totes aquestes coses.
Això em pareix molt important perquè, per exemple, les medianes, els marges de carreteres, de camins, es segueixen fent molt nets per llevar herbes.
Exacte, sí.
Potser això serien corredors,
sí.
no?, per a aquestes espècies.
Exacte, sí, de fet s'ha vist que molt de pics ho empren com a, per navegar, que diguem, no? Per orientar-se, com són estructures lineals, doncs per elles és més fàcil veure-ho i les empren no només com a recurs, sinó també per navegar els diferents trossos d'hàbitat més grossos on sí que hi ha flors.
Vale.
I és això el que tu dius, que molt de pics se fan nets, que no dic que no s'hagin de fer nets, però és que si pot ser, si miràssim, si se fes un estudi, que vegéssim exactament en quin moment convé més i en quin moment convé menys... rentar, que diguem, no? Clar, són, sí. Jo és que no crec en les males herbes, però...
Exacte.
Però vull dir, totes aquestes flors que pot ser, hi ha gent que els hi fa nosa, doncs pot ser, hi ha moments de l'època de l'any que nosaltres ens fan nosa, però són molt importants i molt crítics per les poblacions de polinizadors.
Bé, hem de començar per eliminar aquest concepte de males herbes, idò. Possiblement,
sí, sí, sí.
Ja. Bé, tot això que mos expliques mos indica que encara mos queda molt per descobrir, no?, de la nostra,
sí,
biodiversitat.
Sí, però també s'ha fet molta feina en els darrers anys, ja, s'ha avançat, ja, molt, això també s'ha de reconèixer.
Més enllà de fer estudis també, bueno, més enllà de la primavera, també més enllà dels llocs més estudiats com l'Albufera, no?
Exacte, sí. No dic que no s'hagi de deixar d'estudiar allà, perquè, clar, el bo de l'Albufera és que ara tenim dades que podríem dir que comencen a ser històriques, val? Comencen a ser un poc antigues, i clar, això ens ajuda a veure com han evolucionat aquestes poblacions, sense deixar de banda els llocs que no hem explorat, que també els hauríem d'explorar. Però vull dir, ho hem de fer tot. Ja. És difícil, però
molta
s'ha de fer
feina,
tot.
Molta feina. Bé, les bases, sí, de dades de Ciència Ciutadana com Biodival també poden ser molt interessants per ampliar el nostre coneixement sobre les baies, no?
Poden ser interessants sempre que les dades siguin obertes i accessibles a tothom. El problema de les baies també és que no sempre se pot identificar per foto. Vull dir, has de tenir molta sort que justament se vagi l'angle específic que t'ajudi a identificar aquella baia. I no... algunes espècies sí que són molt reconeixibles per foto, però altres ja és més difícil. I clar, així esbiaixaríem totes les dades cap a les espècies fàcils, que diguem, entre cometes. Però sí, poden ser útils si les dades són accessibles.
Una ferramenta més, clar. Bé, ja anirem acabant, sí, però les jornades de medi ambient a Eivissa també vas presentar una comunicació parlant d'una baia eivissanca que tu proposes que sigui una espècie endèmica eivissanca. És una baia minera, crec, segons el que mos has dit abans.
Exacte.
Andrena eivissensis. Bé, jo estic en tu. En tenim, exacte, molts endemismes a les illes, idò?
En tenim, bé, això ara, a la publicació d'en Baldo, que en surten 9 entre espècies i subespècies o varietats, que li vulguis dir,
sí,
però ara més o menys en tenim 4, perquè hem anat revisant un poc. I generalment el que passa és que resulta que una varietat que pensàvem que era endèmica, al final no ho és, perquè la trobam a altres llocs fora de Balears.
Sí.
Però aquí, en aquest cas d'aquesta baia minera, ha passat al revés. Era una varietat que se va descriure en el 76, que se va dir, bé, això és raro. Val? Aquí és diferent. Per tant, ho considerarem una subespècie endèmica. Què passa? La subespècie era Andrena flavipes eivissensis, d'acord? Era una,
sí,
subespècie d'Andrena flavipes, i aquesta espècie és l'espècie més comuna d'Europa. I té un problema, que diguem, que és molt variable. Així que ens ha donat molt de problemes al llarg de la història. I aquesta espècie s'ha arribat a descriure quasi una trentena de pics amb noms diferents, i al final resulta que tots aquests noms eren la mateixa espècie. Així que hi va haver una persona que va fer una revisió ja fa bastant d'anys, i quan va arribar a Andrena flavipes eivissensis va dir, mira, això ha de ser com l'altre, és un poc diferent, però és que canvia tant aquesta espècie que és igual, ho ficarem tot dins la mateixa capsa. I va desaparèixer, que diguem, ja no se va considerar una subespècie endèmica, sinó simplement més de lo mateix. Què passa? Que en aquesta època encara no teníem eines genètiques, que és el que he emprat jo ara en aquest estudi. Hi ha un gen, que és el gen COI, que s'empra molt per identificar molecularment les diferents espècies. És un gen que està suficientment conservat dins les espècies, és a dir, amb individus de la mateixa espècie no canvia gaire, però tot d'una que canvies d'espècie, aquest gen sí que veus un viratge, no? que canvia dins uns límits. I clar, hem fet això i hem emprat tant Andrena flavipes d'uns exemplars de Mallorca com tot el que hi ha pujat a dades obertes, que ara és meravellós, perquè com si tothom comparteix dades, doncs poden fer coses molt xules. I clar, doncs tens seqüències genètiques d'altres països d'Europa, que els pots emprar també de forma gratuïta, i hem posat en context genètic tots aquests exemplars, s'ha fet un arbre filogenètic i hem vist que realment l'Andrena flavipes i vicensis se separava de l'Andrena flavipes. Sí que és vera que és una separació recent, vull dir, fa menys d'un milió d'anys, i pot ser per això que és tan semblant, no?, que diguem a l'altra espècie europea. I bé, això sí que des del punt de vista d'aquest estudi, que encara està en revisió, s'hauria de considerar una espècie bona i no només una subespècie, és a dir, que eliminaríem flavipes i quedaria Andrena eivissensis. I tot i que sigui eivissensis, també se troba a Formentera, s'ha de dir.
Val, Andrena eivissensis, desespitiuses. Idò, bé, a Eivissa ja mos encanta.
Sí.
Val, idò...
Sí, sí.
Bé, ho deixem aquí. Joan Díaz Calafat, mil gràcies per el treball, per atendre el Nautilus. I estirem pendents de com avançam en el coneixement de les nostres baies. Molt bona nit.
Bona nit.
I a la pequeña abeja le llamaron.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Bé, idò, acabam aquesta nit el Nautilus, però us recordam que hem preparat mitja hora més de programa que trobareu a IB3 a la carta, completet. Us deixam amb una cançó per celebrar 40 anys de moratòria de balenes i recordar que encara hi ha moltes amenaces per a aquests cetacis. És Ballenas, de Roberto Carlos. Molt bona nit.
Y ver al mar que se debate suplicante y hasta sentirte un vencedor en ese instante. No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas. Tus nietos te preguntarán qué es lo que sabes de las ballenas que las vieron en los libros o en imágenes de archivo de un programa vespertino de televisión. Responderás con el silencio de tu boca, recordarás batiendo el mar con furia loca. El coraje de no dejar nacer la vida que surgió en otra vida que no tiene hogar seguro y solo pide su existencia en el futuro. Cambiar tu rumbo y buscar tus sentimientos te hará sentir un verdadero vencedor. Estás a tiempo de escuchar cantar al viento una canción que te habla mucho más de amor. Soporte tu conciencia.
Si us deien que el 5% dels espanyols creu que la Terra és plana i el 15% creu que el canvi climàtic no existeix, us semblen percentatges massa elevats, significatius o percentatges assumibles? Aquestes dades es treuen de la darrera enquesta Cultura Científica Espanya, publicada per la Fundació BBVA.
El sondeig s'ha elaborat a partir de dues enquestes, cadascuna feta a uns 2.000 espanyols majors de 18 anys. Del total, el 28% dels enquestats creu que els extraterrestres han visitat la Terra. He de dir que jo a vegades també ho penso. I d'altra banda, el 22% creu que els humans no han visitat la Lluna. I aquí difereixo, jo crec que molts han anat i s'hi han quedat. Resulta curiós perquè creuen que hi ha extraterrestres capaços de volar a un altre món, però que nosaltres no en som capaços.
I encara hi ha un 6% que relaciona les vacunes amb l'autisme. Aquesta vinculació es deu a un article publicat a The Lancet el 1998 i que associava la vacuna triple vírica amb el desenvolupament d'autisme. Però sabem que aquest treball elevava a categoria de realitat allò que només era una hipòtesi. Sabem o hauríem de saber. I amb una mostra més de casos molt petita, que amb el temps ha quedat desmuntada completament. De fet, l'autor de l'estudi va ser inhabilitat per exercir la medicina al Regne Unit i The Lancet es va retractar de l'estudi, però el mite ja estava creat.
Us expliquem més resultats de l'estudi del BBVA perquè també s'han analitzat els sectors de la població més proclius al negacionisme i resulta que les teories negacionistes obtenen una acceptació més gran a mesura que augmenta l'edat i disminueixen tant amb el nivell educatiu com en el nivell de coneixement científic. Potser que el fet de que el negacionisme augmenti amb l'edat pugui resultar curiós, però no ho és que el nivell educatiu més alt disminueixi aquestes creences, és clar.
A més, les dades del sondeig Cultura Científica Espanya assenyalen que aquestes creences tendeixen a tenir més presència en segments socials autodefinits d'ideologia de dretes, encara que la pauta no és uniforme en les diferents creences i està més marcada en les qüestions que estan presents en l'esfera política i en les xarxes socials, especialment el negacionisme del canvi climàtic. Això sí, també hi ha que dir que, més enllà d'aquests percentatges negacionistes, que potser no són elevats, però la veritat és que un 15% de ciutadans que no creuen en el canvi climàtic ens sembla preocupant, més enllà del negacionisme, deia, també tenim dades més esperançadores.
Efectivament, més de la meitat dels encastats, un 53%, assegura tenir gran interès per la ciència, valorant-la amb un 8 o més en una escala del 0 al 10. Només un 9% la valora per sota del 5 i per a la majoria de les persones que declaren tenir interès escàs per la ciència, la barrera principal és la seva dificultat per entendre els temes científics.
S'estudi també té una part d'enunciats curts sobre ciència destinats a que els participants diguen si és cert o no. I un d'aquests enunciats és: la Terra és el centre de l'univers. Idò, un 7% no coneixien la resposta, un 17% varen contestar malament i un 11% ho varen dubtar. I pitjor encara, només un 46% de la població creu falsa l'afirmació de que el canvi climàtic es deu principalment a cicles naturals de la Terra i no a les activitats humanes.
L'estudi avalua també la cultura científica de la població espanyola a través del seu nivell de familiaritat amb grans figures de la història de la ciència. Els resultats obtinguts mostren que la física domina les mencions, amb Albert Einstein com a científic més citat quan es pregunta per la figura més rellevant de la ciència de qualsevol país i temps, seguit a certa distància de Marie Curie i Isaac Newton. Entre els 10 noms amb més mencions apareixen dos espanyols, Ramón y Cajal i Severo Ochoa, però una quarta part de la població no és capaç de donar el nom d'almenys una figura central de la ciència.
Hi ha moltes més dades que es podrien analitzar d'aquest sondeig i si us interessa el podeu trobar a la pàgina de la Fundació BBVA. I, per cert, la cançó que hem fet servir per explicar-vos tot això és Terraplanistes, de la banda argentina Las Manos de Filippi.
Los terraplanistas tienen una idea que la tierra es plana como una moneda y que está rodeada de un muro de hielo que custodian los soldados con mucho recelo. Dicen que la tierra es plana y de hielo su frontera.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals. Els dissabtes, el Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio.
Ja sabeu que el Nautilus col·laborem amb el CSIC Divulga i us anàvem informant d'algunes de les xerrades i dels llibres científics que publiquen. I d'haver un dels darrers llibres que han editat a l'editorial Catarata és Acceleradors de partícules del laboratori a la societat, i els seus autors són Núria Fuster i Daniel Esperante. Per cert, aquesta cançó que sona i que utilitzem per parlar-vos d'aquest llibre té una història xula, perquè és la cançó de la física de partícules i està interpretada per el cor del mateix CERN, el gran laboratori de física, laboratori europeu de física de partícules elementals, que té un cor musical molt actiu. Aquesta cançó és de 2010 i està escrita en la melodia de la famosa cançó infantil dels hipopòtams.
Bé, anem al llibre. Fantàstic, si voleu saber més sobre els acceleradors de partícules i per què serveixen. Tant Núria Fuster com Daniel Esperante han treballat el gran col·lisionador de drons, l'accelerador de partícules més gran del món, gestionat des del CERN, i són investigadors del grup de física corpuscular, un centre mixte del CSIC i de la Universitat de València. Escoltau el que mos explica Núria Fuster sobre què es pot estudiar amb les altes densitats d'energia que s'aconsegueixen accelerant partícules.
Al conseguir estas densidades tan altas, conseguimos recrear condiciones como las que habían en el Big Bang, por un instante de tiempo muy, muy breve y en un espacio muy pequeño. Y con esto conseguimos generar partículas nuevas. Se utiliza en física de partículas. En física nuclear podemos estudiar la estructura interna de la materia con estos haces de partículas. Se puede también depositar energía de forma muy precisa fuera o dentro de un cuerpo. Utilizamos estos haces también para hacer microscopía de ultra alta precisión. Podemos ver el interior de la materia, estudiarla, así como generar también entornos de radiación para testear tecnologías, componentes bajo estos haces.
Ja que sabeu que es considera que al món hi ha 30.000 acceleradors de partícules i més del 97% s'utilitzen en fins comercials i uns 14.500 es dediquen a la medicina. En Daniel Esperante us parla de l'ús en aquest sector.
Y en medicina se utilizan sobre todo con dos propósitos. Uno, como es el tratamiento de tumores cancerígenos, y después también está el de hacer diagnósticos por imagen. Los haces de partículas generan radiación. La radiación sabemos que en principio es mala para los tejidos humanos, ¿no? La idea que es utilizar la radiación para dañar los tejidos malos, en este caso el cáncer.
¿Y heu sentit a parlar de la dronterapia per tractar el càncer?
La dronterapia, que hace uso de protones y iones de carbono principalmente, pues tiene ventajas con respecto a los rayos X y se debe a cómo estas partículas depositan su energía cuando atraviesan el cuerpo. Depositan casi toda su energía al final del recorrido, a diferencia de los rayos X que depositan su energía de forma más o menos constante a lo largo de su recorrido. Entonces nos permiten localizar de forma mucho más precisa la deposición de esa energía, dosis, en el tumor y no en los tejidos sanos. Además, por los iones de carbono son mucho más eficientes desde el punto de vista radiobiológico y esto pues nos llevaría a tener que tratar a los pacientes pues con menos radiación. Y bueno, pues en los últimos años se está poniendo un esfuerzo y hay una investigación a nivel mundial para intentar desarrollar tecnología para este tipo de aceleradores.
I els investigadors també parlen en el llibre Aceleradores de partícules del laboratori a la societat de la història dels acceleradors. Escoltau en Daniel i na Núria.
Normalmente solemos asignar la construcción del primer acelerador a Ernest Lawrence por el ciclotrón, ¿vale? Allá por el 1931, no sé. Claro, porque al mismo tiempo, en esa década, que fue la eclosión de los aceleradores de partículas, también se desarrolló en paralelo lo que es el primer acelerador electrostático de Cockcroft-Walton. Y fue más o menos en las mismas fechas. A su vez, también se desarrollaron los primeros LINAS, por lo menos conceptualmente, y ya con primeras pruebas, pero yo diría que tal vez el ciclotrón podía ser... Le vamos a dar el primer puesto, porque además fueron los primeros que se llevaron un premio Nobel relacionado justamente con el desarrollo tecnológico de aceleradores.
A estos desarrollos le siguieron otras tecnologías, a destacar las cavidades de radiofrecuencia, que son cajas metálicas que utilizamos para acelerar las partículas. Y esto, bueno, se desarrolló esta tecnología consiguiendo estructuras mucho más compactas. Y esto fue gracias en parte a los desarrollos que hubo tras la Segunda Guerra Mundial por el desarrollo de los radares. Impulsaron el desarrollo de las fuentes de radiofrecuencia, que al final son las fuentes que alimentan estas cavidades aceleradoras. También surgieron los sincrotrones, que son otro tipo de aceleradores, y entonces ha permitido conseguir energías mayores.
Els ciclotrons i els sincrotrons no són personatges de Nassimov. Són acceleradors de partícules amb un funcionament un poc diferent. En el llibre m'ho explica molt bé.
Daniel també m'ho explica els elements més importants d'aquests acceleradors.
Los elementos que suelen tener en común todos son que siempre tiene que haber una fuente de partículas, ¿vale? Tiene que haber una forma de transportar esas partículas, que suele ser normalmente a través de tubos de vacío, y tiene que haber unos mecanismos para acelerarlas, que suelen ser campos eléctricos, y otros para guiarlas hacia donde nosotros queramos y para poder concentrar esos haces para obtener esas densidades de energía que deseamos. Y eso se hace con campos magnéticos.
I per descomptat, els científics mos expliquen una fita històrica en la física de partícules. Juliol de 2012 es confirmava l'existència del bosó de Higgs, la partícula de Déu.
Lo que se ha conseguido es grande, desde el punto de vista de... Se ha conseguido hacer semejante máquina compleja y se ha conseguido corroborar una teoría en la que se predecía la existencia de esta partícula. O sea, la verdad es que claramente ha sido el descubrimiento más importante.
I bé, això ha estat un petit avanç del que podeu trobar en aquest llibre.
Aceleradores de partícules del Laboratori a la Societat de Núria Fuster i Daniel Esperante. I si busqueu el CSIC Divulga podreu trobar tots els llibres que editen de temes científics i fins i tot descarregar-vos alguns PDFs gratis. Busqueu la pàgina libros.csic.es.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Entrem ja al periscopi del Nautilus. Havíem de xerrar d'aus, d'un estudi que destaca els beneficis que suposen per a naltros, no, Dani?
Sí, correcte. A més de ser polits, de moltes maneres, els ocells també són útils per a l'home i per a la natura. La revista...
Per a l'home i per a la dona.
I per la dona, i pels boixos també, i els boixos, pels...
Val.
Parlo en genèric, incloc a tothom. La Molt revista Ardeloa, de Sea Bird Life, ha publicat un treball que analitza 12 tipus de serveis que les aus ofereixen a l'ecosistema i a la societat. Són funcions com el control de plagues, la dispersió de llavors, el reciclatge de matèria orgànica, el paper com a espècies cinegètiques, i d'altres també de caire estètic, artístic i fins i tot ecoturístic, que està molt en boga. L'ornitologia turística. L'estudi que l'han desenvolupat la Universitat d'Alacant, també la Miguel Hernández d'Els i també el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, ha presentat una eina, es diu Servibirds, i avalua el paper ecològic, cultural i econòmic de prop de 400 espècies d'ocells. Han pogut constatar que totes elles aporten algun tipus de servei a l'ecosistema i més del 60% pràcticament dues de cada tres, contribueix a quatre o més d'aquestes funcions que hem detallat.
Cervibirds, per si vos interessa. I a més cita algun cas concret d'aus molt habituals al nostre entorn, no?
Sí, correcte, destacant la merla comuna, la merlera,
que li deim aquí, sí,
que proporciona múltiples serveis de regulació, citen també la garsa comuna, que no la tenim aquí a les Illes, i tenim també el cas específic del voltor, que sobresurt pel seu paper en l'eliminació de carronya. En l'àmbit cultural, l'estudi també apunta la importància, a vegades estètica o artística, o com dèiem, ecoturística, d'espècies com la perdiu comuna, la cadernera, o també l'àguila daurada, aquesta darrera tampoc habitual aquí a les Illes.
D'altra banda, tenim dades sobre la mortalitat d'aus.
Sí, a banda dels incontables danys materials i importants també afectacions per a les persones, el tren de borrasques que ha estat passant també factura als ocells les darreres setmanes. Sea Overlife ha comptabilitzat centenars d'aus marines mortes, trobades sobretot a les costes de Galícia i també al litoral cantàbric. Són uns 800 frarets atlàntics.
800. Són molts, eh?
La majoria morts, altres agonitzants, que són víctimes dels temporals de les darreres setmanes. Els forts i persistents vents els han debilitat, els han impedit alimentar-se i molts han caigut d'esgotament i d'inanició.
Bé, crec que és important que comentem, és interessant que comentem com els han trobat, no?
Sí, en molts casos, gràcies a l'aplicació mòbil ICAO d'Inspecció Costera de Aves Orillades. És una aplicació que facilita que qualsevol persona alerti de la troballa d'un exemplar mort o en perill. La recomanació sempre és no manipular l'animal, ni tan sols per intentar ajudar-lo, encara que puguem pensar que requereix de l'ajuda, ha de ser a través de tècnics. Hem d'avisar els tècnics. Cal pensar que hi ha l'extensió de la grip aviar, la podem facilitar estendre-la, i el que hem de fer és cridar al Centre de Recuperació de la Fauna, aquí al COFIP, o bé al 112.
El 112 vos posarà en contacte amb el COFIP o amb els agents de medi ambient, amb aquí faci falta. Bé, no sé si s'ha confirmat que totes les morts hagin estat causades pel mal temps.
En principi sembla que és la principal raó, tot i que la Lliga de Protecció de les Aus, que seria com un equivalent de Sea Overlife a França, ha trobat restes de petroli entre alguns dels frarets atlàntics que han trobat morts. Han analitzat aquestes restes i apunten que podrien pertànyer a dos petroliers, el Tanio i l'Erika, enfonsats el 1980 i l'any 99, respectivament, a la Bretanya francesa, i que encara avui continuen alliberant restes de combustible fòssil a la mar. En el cas dels frarets trobats a Espanya, alguns també presentaven taques d'hidrocarburs, però sembla que, per la direcció dels vents dominants, aquestes setmanes de temporal, sembla més aviat que es tracta de petits vessaments il·legals des de vaixells en actiu, cap patruller enfonsat, en aquest cas.
Patrullers de 1980 i 1999 que encara estiguessin alliberant restes de combustible fòssil a la mà. Jo espero que això ho investiguin, això és molt fort, no?
Sí, aquesta és la hipòtesi que barallaven com més probable.
Ja. Bé, també hem tingut casos d'aus mortes a les illes?
Sí, efectivament, sense presència de petroli en aquest cas, però sí que aquests dies han aparegut alguns estornells morts a Eivissa.
Aquests dies, els dies destemporals, perquè ara ja han arribat a un anticicló. Clar.
Sí, ara tenim una mica de calma, però parlem de principis de mes. Entre el 7, 8, 9 de febrer es van trobar diversos estornells a Eivissa, ho reflectia la premsa, s'han fet analítiques, s'ha descartat la grip aviar o altres malalties, i el més versemblant seria situar la causa en els forts vents que de les darreres setmanes que han debilitat i han acabat amb alguns exemplars.
Ja. També tens alguna dada sobre electrocució d'aus, no?
Sí, desgraciadament és una dada negativa. 30.000 aus cada any són víctimes de les xarxes elèctriques espanyoles. Són les xifres confirmades, les que s'han tingut constància, i segons Sea Overlife només és la punta de l'iceberg, ja que hi ha molts quilòmetres d'estesa elèctrica que no tenen vigilància ni control, i clar, això fa que la xifra podria ser molt més alta d'aquestes 30.000 aus que moren cada any per electrocució. Val a dir que la mort, aquest tipus de mort per electrocució, és la primera causa de mort no natural per als ocells.
Bé, és important això que dius, no? 30.000 cada any és una xifra de mínims, perquè, clar, està clar, de moltes aus no s'avisa I com diuen, molts de quilòmetres d'estesa elèctrica no tenen vigilància ni control ningú, això és lo normal, de fet. Sí. En el qual podria ser una xifra molt, molt més elevada.
A més, s'afegeix un altre factor, i és que les aus de grans dimensions sembla ser que són les més afectades, parlem d'àguiles, de garces, sí, de grues cigonyes, o aquí també coneixem molt el cas dels flamencs.
Sí, cert.
Però els ocells petits no vol dir que no estiguin exposats. El que succeeix és que és més difícil trobar un cadàver d'un ocell petit. A més, les restes d'aquests ocells petits aviat són, desapareixen aviat, es desintegren aviat.
Bé, i a la gent no els importa tant. Vull dir, si una persona veu per ses salines una au, una àguila morta, avisarà.
Exacte.
Però si veu un teulat, no avisarà.
No li donarà importància, exacte, i quedarà arraconat. També serà més difícil de veure, evidentment. Igual passes pel costat i no el veus. I això fa també que la quantitat d'aus que són víctimes de l'electrocució pugui ser molt més alta, sí, d'aquestes 30.000 que dèiem, no?
Sí, sí. I xerrant d'aus de grans dimensions, trobem una informació que diu que a poc les espècies petites tenen més presència que les grosses. Això, per cert, també passa a la mà.
Mm-hmm. Sí, és un estudi de la Universitat de Barcelona, s'ha publicat a la revista Oryx, apunta que la massa corporal mitjana dels ocells en general s'ha reduït un 72% en 60 anys. Vol dir que la major part dels ocells cada vegada són els petits i els grossos van desapareixent cada vegada en menys quantitat. No és que s'aprimin o perdin pes, eh? Contrasta dades de l'any 1940 fins al 2020. S'han estudiat les dades d'una enquesta entre més de 1.400 participants de diferents zones a l'Àfrica, l'Àsia i també a Sud-amèrica. S'han recollit d'haver 7.000 informes sobre 300 espècies diferents i la conclusió és clara. Cada volta hi ha menys ocells grans i cada volta predominen més els ocells petits. Si a l'any 40 la mitjana era d'un quilo i mig per cada exemplar, ara amb prou feines es supera el mig quilo. Això és dràsticament un 72% menys de massa corporal. Apunten que les aus més grans són més vulnerables a la caça, a la pèrdua d'hàbitats, al desenvolupament d'infraestructures humanes i, de fet, altres estudis també documenten una greu crisi mundial d'extinció d'aus general. Aquí hi ha, independentment dels tamanys, una investigació xifrava fa poc en 600 les espècies d'aus que s'han extingit a mans de l'home i estima que en els propers dos segles s'hi afegiran 1.300 més, o sigui, arribant pràcticament als 2.000, a les 2.000 espècies extingides. I els ocells de mida grossa són els que corren més perill.
Mm-hmm. Bé, mos dona temps, tenim un minut per un altre punt, si mos vols informar d'alguna altra cosa que t'hagi quedat pendent.
Sí, sortint de la qüestió de les aus, si podem parlar, per exemple, de Groenlàndia, amb el permís de Donald Trump, on el canvi climàtic està accelerant el desglaç de manera molt important. És un estudi de la Universitat també de Barcelona, publicat a Nature Communications, ens comenta que cada vegada l'escalfament global fa que els episodis extrems de fusió del gel siguin més freqüents, més extensos i més intensos en aquesta illa. Des de l'any 90, l'àrea afectada pel desglaç és 2,8 milions de quilòmetres quadrats més grans cada dècada i és una superfície que equival a la totalitat de l'Argentina, per fer-nos una idea.
Bé, ho deixarem aquí, però en parlarem més d'aquest tema. Moltes gràcies, Dani.
Molt bé, bona nit.
Aquí tancam el Periscopi. Abans d'acabar el programa volem recomanar-vos una coseta. Se som, la Societat Ornitològica de Menorca ha obert un nou canal a YouTube on aniran penjant vídeos sobre aus i sobretot per aprendre a identificar-les, a més dels seus projectes ornitològics. Jo crec que serà un bon recurs per als que us agraden les aus, sobretot per conèixer ses de ses illes. Ara mateix ja tenen penjats alguns vídeos, un resum de sa darrera campanya d'anellament a l'Illa de l'Aire i una xerrada sobre el rossinyol bord a Menorca, que és un poc diferent al que hi ha al continent. Donar-li una ullada en aquest canal. Bé, idò, amb això m'ho anam, en Pablo Morgantis a la Màquines i en Dani Manau, en jo al pont de comandament. Tornam el pròxim dissabte. Ai, m'ho anam amb sa cançó preciosa de Xinova que es titula Mirlo Blanco. Idò, com deia, tornam el pròxim dissabte amb més ciència i més medi ambient. Portau-vos bé i cuidau el planeta.
Acostumbrado a esta ciudad, pero echas de menos el mar. vida tiene que ser algo más que un ejercicio de fugacidad, risas enlatadas y ansiedad, playas donde nunca se enfría el sol, filosofía, cine y Morrison. Confiesas que sería un gran honor ser la musa de una enigmática canción. Pienso que no me queda más opción que sumarme a tu ejército de aire y sus contradicciones. Huiremos del gris, lo tengo claro esta vez sí. Acabaré este café y cambiaremos el mundo. Entra, que no llegue a alcanzarnos la corriente polar. Podemos marchitarnos o arder hasta el final. Aquellos que dudaron desde su pedestal verán esta intensidad sin perder.